Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Un divendres més, a aquesta hora bufen aires mariners. El programa És l'hora, comença el Terra de Mar. Saludem en Jordi Salvador, com fem cada setmana. Jordi, benvingut.
Bona tarda i ben trobats.
Què tal, tot bé?
Tot bé, amb sí. Aquestes mimbes estranyes que ara fa fred, ara fa tramuntana i tal, però bé, anar fent.
El món de la motonàutica clàssica desprèn, no sé, una mica de glamour, no? Referències cinematogràfiques...
Oh, i tant, sí? I tant. Sobretot, mira, una referència claríssima que tenim molt són les pel·lícules del 007, no? Quan aquelles persecucions per Venècia amb aquelles barques, vull dir, aquelles que destrossen, que aquí el convidat suposo que li has de posar les mans al cap cada cop destrossen una barca.
Segurament, perquè el nostre convidat d'avui és doncs, un amant de tot aquest tipus d'aparells de navegació, d'embarcacions en aquest cas, perquè és el creador, el fundador de l'Associació d'Embarcacions Clàssiques i d'Època Motor Club Riba de Catalunya. Estem parlant d'en Xavier Tur. Xavier, què tal? Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tothom.
Jordi, parla'ns del nostre convidat.
Vinga, som-hi. Darrere el Museu de la Pesca, en el moll de Palamós, hi trobem un antic pont de vaixell molt ben conservat. En ell hi té la seu General Nàutic, l'empresa d'un jove emprenedor ben conegut dins l'àmbit portuari, en Xavier Tur. Ell és amant de la velocitat i de l'emoció. Tan aviat se'l pot veure dalt d'una motocicleta de muntanya com patronejant llanxes ràpides de tota mena per la nostra badia. Però en Xavi, com li diuen els amics, també és una persona sensible amb el nostre patrimoni marítim. Fou impulsor i fundador, des de la nostra vila, l'any 2006, de l'Associació d'Embarcacions Clàssiques i d'Època a Motor, Club Riba de Catalunya.
Una entitat que d'alguna manera ha vingut a cobrir un buit amb el tema del patrimoni marítim, no?
Sí, perquè no hi havia entitats que es dediquessin al tema de motor dintre d'aquest àmbit, no? Aquesta associació focalitza el seu interès en les llanxes de fusta que es podien veure a la costa catalana entre 1950 i 1970, on drassanes com la Ratlla, Indexna o Paltré impulsaren de forma notable la navegació d'esbarjo. També, com a Riba Club de Catalunya, esdevé membre de la Riba International Society, entitat internacional que du el registre de les barques Riba existents arreu del món.
Xavi, què és una Riba?
Una Riba és una embarcació de fusta amb motors generalment potents, vernissades, que solen ser, la fusta no sol ser pintada com són normalment aquí a la Costa Brava. És una barca italiana, comencem per... És una barca creada amb disseny italià, molt maca, són com pianos, de fet són els Rolls Royce del mar, les Ribes.
Com pianos, dius.
Són com pianos, sí. Són embarcacions per disfrutar, per la gent que li agradi molt la neteja, i polir, i...
Sí, de tota manera, per la feta que la gent que té les Ribes poc les netegen, ja tenen algú que els hi neteja
sí,
habitualment.
Sí, aquest tipus d'embarcacions, ja, la veritat és que avui en dia són barques arrabades a pocs privilegiats, no? Són embarcacions molt cares. Però bueno, des d'aquest Club Riba, som el Club Riba de Catalunya perquè tots els països d'Europa n'hi han d'aquests Club Ribes. A Itàlia són els pioners que fa molts i molts anys que ho porten relativament molt bé. Aquí, doncs, bueno, ens dediquem a les Ribes, que n'hi ha molt poquetes aquí a la Costa Brava, però també volem, el que deies tu, Jordi, amb el tema de les lanxes, les paltrers, sobretot, diuen que cada mar té el seu barco. Uh-huh. I aquí les Ribes de la Costa Brava doncs, podrien ser, en plan més econòmic, les paltrers fetes sí, aquí del Campordanet, del senyor Ventura, no? Uh-huh. I potenciar tot aquest tipus de llanxetes que eren, n'hi havia poca gent que els pogués disfrutar, però hi havia un determinat sector de la gent que volia, sobretot la gent que practicava esquí nàutic, uh-huh. En aquella època, que eren pocs, podien disposar d'aquestes embarcacions doncs, amb forabordes més senzilles que les Ribes i el més privilegiat, el que tenia ja un determinat poder adquisitiu pues, podria permetre's el luxe d'una Riba
d'importar
una Riba de les italianes que es van fer famoses també amb l'anunci de Martini. Uh-huh. Fa un temps l'anunci del Martini va posar molt de moda aquest sí, tipus d'embarcació. No?
Sí. D'on li ve aquest glamour a la Riba italiana? Bueno, que a la Riba aquesta vinguda d'Itàlia, no? té un glamour molt concret, no? Vull
dir... Suposo que és el disseny italià sempre ha sigut molt conegut i molt valorat. La veritat és que té unes formes realment molt maques, els motors són motors molt grossos de benzina americans, amb molt de cavalls i molta velocitat, i suposo que el poder-s'ho permetre només uns pocs privilegiats, sobretot el Lago Maggiore, el Lago di Como, el Lago di Garda, eren els llocs on els aristòcrates italians doncs, disfrutaven de les seves vacances d'estiu i per navegar, per fer esquí, per passar el dia, uh-huh. Doncs utilitzaven aquestes llanxes que realment són molt maques. No?
Entenc pel que comentes dels llacs, és més una llanxa feta per navegació, diguem, d'aigua dolça que d'aigua salada?
Uh-huh. Sí, és una llanxa feta per navegació amb bon temps. Val. La Costa Brava i les Ribes no és massa...
No és massa... No quadren massa.
No quadren massa perquè és una llanxa doncs, que et mulles, et sols mullar bastant. Mm-hmm. El que passa que, esclar, doncs, aquí el que els disfrutava i amb dies de bon temps, mm-hmm. sobretot per Barcelona, hi havia gent que els tenia, que inclús havien fet curses dins el port de Barcelona. Doncs, bueno, de fet, no és massa barca per la Costa Brava, doncs, però, bueno, aquí a l'estiu, el dia que fa bon temps, té que gaudir d'una riba,
quan,
doncs...
Quan hi ha mar de dones, que se'n diu, no? Quan hi ha mar de dones.
Quantes no? N'hi deuen quedar aquí a la Costa Brava, més o menys?
Aquí a la Costa Brava n'hi deuen bé, no sé, 15... Depèn. N'hi ha, perquè n'hi ha moltes d'aquestes embarcacions que no estan en navegació. N'hi ha algunes que estan en navegació, però la gent que les utilitzi a dia a dia, el diari, a l'estiu, n'hi ha poques. Perquè són embarcacions que et volen molts de cuidades, moltes cures, i gent que la faci servir així en plan de barca d'ús diari, n'hi ha poques. Però n'hi ha que estan en garatxos guardades. Uh-huh. Sobretot ara per això volíem posar el tema de les trobades, per més o menys ens trobem tots, i que la gent la tregui del garatge, la que la té desmuntada, doncs s'animi a arreglar-la, la que... bueno, seria aquesta la idea, no?, de poder-nos trobar tots.
Com que la vostra entitat també inclou altra mena d'embarcacions, com hem comentat abans, com per exemple l'Espaltrer, en total, a l'associació, a banda de la Riba, quin volum d'embarcacions estaríem parlant?
Bueno, socis, de moment hi ha pocs, són poca gent, amb socis. I amb el tema de l'Espaltrer hem parlat molt amb en Ventura, uh-huh. amb el que les fabrica i tal. Ha parlat amb la gent, i bueno, i la gent encara no es acaba d'animar amb el tema de venir trobades i tal. Però jo crec que a poc a poc irem aconseguint d'anar... contactant amb aquesta gent, fer-los veure que tenen una barca doncs, que forma part del patrimoni de l'època d'aquests anys 60-70, d'aquí de la Costa Brava, uh-huh. i de que els cuidin, de que, sobretot per Palafrugell, pensem que les Espaltrer són barques per varar la platja. Són barques que són especials, no? Especials uh-huh. per aquí a la costa aquesta, que només estan a l'estiu, a l'aigua, no? Uh-huh. I, doncs bé, mira, per fer...
De tota manera, tot i que diu, pel que diu, sou pocs socis i tal, la vostra entitat ha tingut més d'un minut d'hort a les televisions, telenotícies, telasses, gràcies a que teniu entre els vostres associats algun de molt potent, per dir-ho d'alguna forma, no? Vull dir, persones allò que se'n diu avui dir mediàtiques,
algun
tipus
mediàtic,
el Miquel Calçada, per molts recordat com en Miki Mutu, no? Ell hi sol venir, per alguna vegada l'hem vist per aquí, pel Moll de Palamós. Realment això us ajuda, suposo, la difusió d'aquest tipus
d'activitat. Sí, Miquel, doncs, també a l'hora d'impulsar, perquè això, en principi, érem un grup de dos amics, tres amics, que tenim aquest tipus d'embarcacions. L'any 2003-2004, doncs, hi havia molt poca tradició i molt poca coneixença d'aquests temes. I a mica, a través d'això, doncs, i d'en Xavier Solà, que va ser un dels que va impulsar, és un noi de Vilassar de Mar, que va comprar-me una la Raia i de seguida la va restaurar, la va deixar impecable, que era d'una persona d'aquí d'Allà Franc, i ell va ser l'impulsor de començar a contactar amb tota aquesta gent que tenia aquest tipus d'embarcacions, i entre ells sí, va sortir el Miquel Calçada, que té una riba, una Super Aquarama, una barca espectacular, es diu Estat Català.
Sí, senyor.
I clar, Miquel, doncs, lògicament, els contactes que pot tenir Miquel a l'hora de crear l'associació, a l'hora que es digués, perquè de fet som el primer club riba d'Espanya, però es diu Club Riba Catalunya, no? Perquè fet aquí, i bueno, i Miquel doncs hi té, bueno, una veu important dins el grup, no?
Està molt bé. Recordo que una de les edicions anteriors de Palamós Terra de Mar, de la que va haver fa un parell d'anys, poguérem contemplar una embarcació singular, que era una barca de cursa, totalment restaurada, de fusta, amb el seu motor a fora a bord, des de l'estrella i tal. Crec que s'anomenava Sabatilla, o li deia Sabatilla?
Sí, les Sabatilles són unes barques molt petitones, molt lleugeres, que van en fora a bordes, que s'havien fet curses, bueno, de fet arreu d'Europa es feien curses d'aquestes embarcacions. I de fet aquí a Palamós, Sant Feliu, Banyoles, hi havia un circuit de curses d'aquestes embarcacions i d'altres, sobretot d'aquestes indexes, d'aquestes les Raies, que eren embarcacions potser una mica més normals dintre de tot, però se'n feien curses i de fet el Club Nàutic Costa Brava els organitzava i hi ha fotos molt maques d'aquests events. I ara des de l'associació també estàvem pensant, de cares a un Terra de Mar, de cares a una trobada d'aquestes, doncs de tornar a reunir un mínim de 5-6 embarcacions, parlar amb la Federació Catalana, i ja no serien unes curses, perquè les embarcacions no estan per fer curses,
sí.
Però doncs, fer unes voltes per aquí, tornar a fer unes passades, i que la gent veiés doncs, que aquella època en aquí doncs, es feien coses realment maques, no? En tema nàutic, en tema embarcacions, i en tema embarcacions de motor, I seria una de les coses que tenim ara en ment d'organitzar. Vam parlar l'altre dia amb el de la Federació Catalana i vam estar parlant de poder fer com a mínim unes voltes perquè la gent veia aquestes embarcacions.
Sí, perquè la Federació Catalana de Motor Nàutica en aquests moments tinc entès que només fa cursos d'un tipus de pneumàtic concreta. Exactament, i de motos d'aigua, no? Vull dir, desaparegut tota la resta de models que hi havia antigament de motonàutica, no? O sigui que, segons tu, encara podrem tornar possiblement a veure alguna cosa d'aquestes aquí a Palamós, rememorar aquelles antigues curses que s'havien arribat a fer aquí a la badia, no?
Veure com a mínim una imatge, les curses, clar, en aquella època hi havia moltes embarcacions, i aquestes embarcacions el problema d'aquestes embarcacions és que les que s'han guardat a fora del carrer a l'exterior són embarcacions molt fràgils i s'han deteriorat molt fàcilment. Les quatre que es conservin és una gran sort tenir-les, perquè és que s'han guardat en garatxos, llocs, fondos de magatzems que han quedat allà oblidades i ara es poden tornar a restaurar, però pensem que les que s'han perdut són moltes. Yeah. I en aquí, doncs, jo tinc la sort de tenir una de les que corria a les carreres aquí a Palamós, i hi ha un d'altres nois que van a la de Tarzana Indexna i es van quedar uns restos d'embarcacions d'aquestes que hi havien allà.
Ah, molt bé.
I doncs, estàvem parlant ara, en l'època de crisi és complicat tot organitzar coses d'aquestes, però bé, amb pocs mitjans, encara que sigui sense restaurar, o d'una manera així testimonial, doncs, de tornar a veure aquestes embarcacions volar per aquí, pel port de Palamós.
Home, seria curiós, tot i que tota activitat competitiva, com bé sabem, la gent que ens dediquem a la navegació tradicional, acostuma a ser bastant perjudicial, per dir-ho d'una forma, pel patrimoni, eh? No per l'afició, però sí com a mínim pel patrimoni, no? Perquè els riscos de que es malmetin elements, barques amb una certa història i amb una certa... Bueno, que si es destrueixen, evidentment, deixen d'existir, i per tant, difícil... tenim mal borràs, no? Tenim mala solució en això.
Sí, sí.
Ai, Déu meu, què hem de fer per tornar a tenir... Perquè heu fet alguna trobada en aquí a Palamós, si no recordo malament, però últimament han marxat cap a l'Estartit o cap a l'Escala. No sé si era l'Estartit o l'Escala, no? Però què hem de fer per aquí a Palamós perquè tornar a veure aquestes ribes
i
meravelles?
De fet, aquest estiu la vam organitzar la trobada. De fet, les trobades es van succeint als ports de la Costa Brava, de Port d'Aro, a l'Estartit, a l'Escala, a Palamós, i es van canviant perquè la gent vagi coneguent una mica la costa. La gent que ve de fora, inclús ja va haver uns anys de més bonança econòmica, venien hasta italians, venien fins i tot gent de francesos, i es tractava que aquesta gent conegués una mica la nostra costa, a poc a poc, i després nosaltres, com anéssim en el seu país, doncs, les trobades que fan ells, que ells sí que fan unes trobades amb una certa entitat i amb un cert nivell, no? Doncs conèixer les seves costes, no? I afegir-me una mica de cultura d'aquest tipus. Aquí.
Itàlia i França, podríem dir, que són els dos nuclis importants aquí a la Mediterrània, d'aquest tipus d'embarcació?
Els italians, sobretot, el tenir els llacs i el anar molts anys amb la nàutica per davant d'Espanya, de Catalunya, fa que doncs, ells portin molt més bé, i a més han sigut tradicionalment han guardat les embarcacions. Aquí hem tingut una manera de ser que les coses s'han anat cremant, inclús els bots de fusta, Jordi, les embarcacions importants s'han fet malbé amb racons, amb terrenys, i s'ha perdut tot. I
tenen més cultura de la conservació,
a part que aquestes embarcacions també, i a més cada embarcació té una història. Hi ha embarcacions que han sigut de gent important, no? i per si sol tot això queda marcat dins el rol de l'embarcació, i hi ha una tradició més de conservar-los, i un poder adquisitiu segurament més elevat.
És això que en diem l'immaterial del patrimoni, això, no? Aquest afegitó que tenen segons quines barques o quins vaixells, no? que no de tan sols és el que és actualment, sinó el que ha anat sent durant tota la seva història, no? I aquí hem tingut vaixells importants que han vingut aquí, que ara els veiem doncs, com a pailabors i com a vaixells d'aquest tipus, però que realment tenen potser 100 anys d'història, i amb aquests 100 anys d'història han canviat de fesonomia, no? Han fet uns liftings ben curiosos durant unes quantes vegades, no? Ara els han tret els pals, els han posat els pals, els han canviat cabines. Els ponts, els han posat cabines, han fet de passatge, han fet de carguers, etcètera, etcètera. Home, tot això forma part de la riquesa patrimonial, la poca riquesa patrimonial que ens queda flotant en aquest país. Vull dir que, malauradament, com bé dius, s'ha malmès moltíssima, i realment, bé, és un goig saber que gent com tu doncs, esteu treballant perquè, com a mínim, es pugui impulsar aquesta recuperació d'aquesta franja de patrimoni que semblava com una mica oblidada, no? Per una banda hi havia tot el que era la vela, que això més o menys està com bastant definit el que és, però quedava aquesta franja, diguem, de 50 anys cap aquí, que no
d'embarcacions d'esbarjo, d'embarcacions d'esbarjo d'aquestes eslores, que no tenen per què ser ribes, que una riba sí que restaurar una riba necessites... val molts diners, en principi, però hi ha un altre tipus d'embarcacions que animem a la gent que possiblement en tingui alguna, amb un fons de garatge, amb un racó, que és ben bé doncs, tornar-la a posar en marxa i amb poca inversió, i també forma part del patrimoni. Nosaltres no teníem ribes, tenim aquest altre tipus d'embarcacions, i també forma part del patrimoni lúdic de la gent que estiuejava a la Costa Brava, que realment era la gent que vivia a la Costa Brava més autèntica, que en aquella època pogués fer esquí nàutic amb una llanxa de fusta al port de Palamós, era tot un luxe.
Doncs anem posant ja el punt i final a aquesta xerrada que hem tingut aquesta tarda amb en Xavier Tur. Ell no se'n salvarà, com la resta dels nostres convidats, a fer-nos la seva particular proposta musical per tancar aquesta conversa. Ens has parlat d'una peça de Manà, en el Muelle de San Blas, que t'ha cridat l'atenció, que t'aboca aquesta cançó.
És una cançó interessant, i hi ha moltes cançons de que parlen del mar, de llac, de serrat, inclús moltes habaneres maques, però pensem donar un punt una mica més modern en el tema del mar, que també hi ha cançons actuals que estan molt relacionades i molt emotives.
Doncs escoltarem Manà. Xavier Tur, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Més coses encara al Terra de Mar d'avui amb en Jordi Salvador. Jordi, hem parlat de llanxes, en general de motonàutica. És per aquest camí que ens condueixen avui les paraules de mar, també?
Doncs sí. Una llanxa és una embarcació petita, originàriament de rems, i des de fa dècades amb un motor a l'espill de popa, és a dir, amb la popa plana, i sense arboradura. Per motonàutica s'entén l'esport que utilitza embarcacions que tenen com a element principal de propulsió el motor. Actualment, comprèn categories com les motos aquàtiques, les pneumàtiques PR550 o el radiocontrol.
Hem parlat de la paltré, també, avui.
Sí, una paltré és una llanxa de fusta a motor d'entre 5 i 6 metres d'eslora, construïda des de l'any 1955 a les drassades Ventura de Palafrugell. La paltré suposa una evolució tecnològica en la construcció naval del nostre litoral, introduint la fusta laminada en la construcció del buc. Una riba, com hem dit abans, és una llanxa de fusta creada originàriament al nord d'Itàlia per en Carlo Serafino Riva. Es popularitzà per la seva elegància i pels seus famosos propietaris, com la Brigitte Bardot, la Sofia Loren, en Peter Sellers o en Miquel Calçada.
Salvant les distàncies. Vinga, Jordi, anem amb l'agenda d'aquest cap de setmana.
Doncs fins dilluns 31 encara hi ha temps per inscriure's al viatge que organitzen els amics del Museu de la Pesca per anar a la tradicional festa de la Candelera a l'Ametlla de Mar, els propers dies 2 i 3 de febrer. El preu de l'autocar d'anada i tornada és de 26 euros. Per a més informació, al Museu de la Pesca. I per aquest cap de setmana encara podeu visitar l'exposició artística temporal Vida Aquàtica al Museu de la Pesca. Paga la pena.
Segur que sí. Jordi Salvador, moltíssimes gràcies una setmana més i fins divendres vinent.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.